sense distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
Hola, bona tarda de nou, amics i amigues. Després del punt i seguit, seguim endavant. L'Església celebra diumenge la Jornada Mundial del Migrant i el Refugiat, amb un missatge molt clar. Ens diu que la globalització ha d'arribar a una actitud de compartir sincera, generosa i fraterna. Es tracta d'impulsar la idea d'un nosaltres cada dia més ampli, com ens recorda sovint el Papa Francesc. Avui comencem aquesta edició informativa de la tarda sense distància i, per tant, sense fronteres. Salutacions del David Morral a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Com us dèiem, l'Episcopat Espanyol ha presentat aquest migdia els materials per a la Jornada Mundial del Migrant i el Refugiat 2021, que es viurà aquest diumenge amb el lema Cap a un nosaltres cada vegada més gran. També us parlarem de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona, notícia d'avui, ja que té una possible nova data marcada. Es preveu que l'any 2026 s'acabarà la Torre de Jesús. Serà la més alta de totes, amb 172 metres i mig d'alçada. S'ha presentat aquesta i altres previsions aquest matí al mateix temple d'Antoni Gaudí. L'Institut Català Internacional per la Pau, d'altra banda, ha lliurat el Premi Constructors de Pau 2020 a l'activista congolesa Julien Lusenge per la seva tasca de prevenció i reducció de la violència sexual i de gènere i per l'enfortiment de la participació de les dones en la construcció de pau a la República Democràtica del Congo. I aquesta tarda entrevistarem Jesús Alberto González, un laic vinculat a la pastoral de la diòcesi nivariense, la seu de Tenerife i delegat de Migracions. És fill de La Palma i precisament del Valle de Aridane, precisament la zona del volcà. Aquestes i altres informacions una tarda més sense distància fins a 6:45.
Sense distància. Allò que genera el món amb la màxima proximitat des de Ràdio Estel.
El Departament de Migracions de la Conferència Episcopal dins de la Subcomissió per a les Migracions i la Mobilitat Humana ha presentat aquest migdia els materials per a la Jornada Mundial del Migrant i el Refugiat, que es viurà aquest diumenge amb el lema Cap a un nosaltres cada vegada més gran. L'objectiu és prendre consciència de la situació del món en què vivim davant el repte de les migracions i les oportunitats que ens ofereixen de cara al futur. José Cobo, bisbe responsable de migracions a l'Episcopat Espanyol i auxiliar de Madrid, ha explicat en la roda de premsa que la globalització també es troba en el compartir.
Si algo hemos aprendido es que todos dependemos de todos. Es por eso que al afrontar esta campaña recogemos también el eco de la encíclica Fratelli Tutti, donde el Papa nos pone un objetivo que es en el que nos insertamos y en el que se inserta esta campaña, de caminar como humanidad. Que no significa ser todos iguales, no significa ser uniformes, significa reconocer que somos personas iguales, pero podemos vivir en la diversidad. Y tenemos la posibilidad de experimentar y defender nuestros derechos en la diversidad.
El bisbe responsable de migracions ha dit també que el lema mostra una voluntat de reforma a partir del camí ja recorregut.
Hacia un nosotros cada vez más grande. Esta es la propuesta que se nos hace desde esta jornada nueva y que es una forma de caminar. Hacia un nosotros cada vez más grande significa una cosa, que no partimos de cero, que ya estamos trabajando. Significa un reconocimiento. Y un reconocimiento que hoy queremos también poner sobre la mesa. Hay mucha gente en la sociedad civil, hay mucha gente en el Estado, hay mucha gente dentro de la vida y la Iglesia que está empujando para que la sociedad acoja el fenómeno de la migración con ojos nuevos.
Finalment, el bisbe José Cobo ha recordat que el coronavirus ha marcat i ha accentuat totes les dificultats que la societat té actualment.
Vemos, no hay que analizar mucho, que las víctimas siempre son las mismas y que los mecanismos que provocan todas las crisis que tenemos en nuestro mundo se repiten. El Papa Francisco lo repite también con mucha fuerza, llamando la atención sobre la indiferencia, sobre nuestra tendencia como sociedad a blindarnos en espacios seguros, tanto de fronteras como de mercados, o nuestra tendencia a no saber situarnos ante esta experiencia tan cristiana que es ante la casa común que Dios nos ha puesto para todos, ¿no?
A la mateixa conferència informativa d'aquest migdia, el director del Departament de Migracions, Xavier Gómez, ha recordat que aquesta jornada no és una ocurrència del Papa Francesc, sinó que es tracta de l'edició número 107. Ha recordat, a més, que el Sant Pare ja denunciava la globalització de la indiferència el 2013 des de l'illa italiana de Lampedusa i proposava la globalització de la solidaritat. Xavier Gómez ha animat els creients a repensar junts un model econòmic més inclusiu. Es poden consultar tots aquests materials a la pàgina web conferenciaepiscopal.es o també en els canals de les diverses diòcesis.
Al migdia i al vespre, la informació arriba sense distància a Ràdio Estel.
Passen 6 minuts de 6:45. La Basílica de la Sagrada Família de Barcelona ja té una possible nova data marcada. Es preveu que l'any 2026 s'acabarà la Torre de Jesús. Serà la més alta de totes, amb 172 metres i mig d'alçada. Ens amplia la informació la nostra companya Sílvia Muñoz. Sílvia, bona tarda.
Bona tarda, exacte. Es parla de previsió, ja que la data anirà en funció de com evolucionin les dades de la pandèmia i de l'arribada també de turistes a la ciutat i al temple. Així ho ha confirmat el director general de la Junta Constructora de la Sagrada Família, Xavier Martínez.
Les nostres previsions per finalitzar l'any 2021 és que visitin durant tot l'any 810.000 persones a la Sagrada Família, que representaria un 17,2% de les mateixes que ens van visitar en el 2019. Les projeccions per a l'any 2022, si bé estan en la mateixa línia, creiem, i som optimistes, de que hi haurà un punt de millora. I ens podríem situar en ratis del 35-40% de visitants respecte al 2019. Això situaria la xifra de visitants a la Sagrada Família en 1.600.000 visitants.
Sobre la data de finalització del temple, Martínez ha reiterat en la roda de premsa que no és possible posar una nova data fins al 2024, que és quan es preveu que la normalitat prepandèmica retorni. De totes maneres, el pla d'acabar-la el 2026, com estava previst, no serà possible. L'arquitecte director del temple, Jordi Faulí, ha explicat que la Torre de la Mare de Déu serà la primera, si tot va bé, en construir-se i acabar-se en 44 anys. El terminal de Jesucrist farà 17 metres d'alçària i estarà acabat per una creu de 4 braços, que faran 13,5 metres d'amplada. La creu estarà recoberta de ceràmica esmaltada i vidre. La idea principal és que el seu interior sigui visitable i s'hi podrà accedir amb ascensor, que pujarà uns 150 metres, i després per escales. Però tot això encara s'ha de veure com s'acaba de dissenyar. La Sagrada Família es troba en la recta final de la seva construcció, centrada en l'aixecament de les 6 torres centrals. De fet, el 2022 es preveu acabar una de les torres dels evangelistes, la de Lluc. Ho ha confirmat aquest matí el president delegat de la Fundació de la Sagrada Família, Esteve Camps, al matí de Ràdio Estel.
Si es manté aquesta situació estable que aquests 3 últims mesos estem portant, doncs podríem dir que l'any 22 es podrà inaugurar la torre d'un dels evangelistes, la Torre de Lluc, i que es podran posar 2 pisos més a la Torre de Jesucrist, perquè aquests pisos ja actualment ja estan confeccionats i estan depositats a les nostres instal·lacions de Galera i es aniran traslladant cap aquí a l'obra per poder-los col·locar. Amb la qual cosa, estem il·lusionats perquè l'any 22 és un pas endavant que, si es ratifica les visites de turistes, podem garantir que es pugui caminar amb il·lusió cap al 26 per poder coronar la Torre de Jesucrist.
Pel que fa a les portes obertes, la nau central es podrà visitar una exposició de la terminal de la Torre de Jesucrist. Estaran mostrades les diferents parts que la composen en prototips. L'objectiu és apropar-la al ciutadà i que la conegui de ben a prop. 12.000 persones han aconseguit entrades gratuïtes per sorteig i podran visitar el temple aquest mateix cap de setmana en el marc de les festes de la Mercè.
Moltes gràcies, Sílvia. Recordem que en aquesta conferència informativa de la qual parlàvem també ha estat present l'arquitecte responsable de les obres de la Sagrada Família, Jordi Faulí. Canviem novament de qüestió. L'Institut Català Internacional per la Pau ha lliurat el Premi Constructors de Pau 2020 a l'activista congolesa Julienne Lusenge per la seva tasca de prevenció i reducció de la violència sexual i de gènere i per l'enfortiment de la participació de les dones en la construcció de pau a la República Democràtica del Congo. Ha estat en un acte al Parlament de Catalunya. Julienne Lusenge és fundadora i actual presidenta de l'organització Sofepadi, que dona atenció integral a les víctimes de la violència social i de gènere, entre altres tasques.
Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
L'Església està treballant amb gran intensitat per ajudar els afectats per l'erupció volcànica que afecta des de diumenge l'illa canària de La Palma. El bisbe de Tenerife, Bernardo Álvarez, s'ha traslladat, segons hem sabut avui, a la mateixa illa, on celebrarà demà una eucaristia al santuari de la Mare de Déu de les Neus per demanar esperança i fortalesa en aquests moments difícils per als veïns de La Palma i donar gràcies pels mitjans tècnics i humans que han permès anticipar l'erupció i posar fora de perill la població, a més del fet que no s'hagin de lamentar víctimes personals. La celebració serà a 8:15 de la tarda. El prelat ha invitat els sacerdots de la diòcesi, a més, a celebrar aquest divendres l'Eucaristia amb la mateixa intenció. Ens acompanya Jesús Alberto González Concepción, delegat de Migracions de la diòcesi nivariense, amb seu a Tenerife. És un laic vinculat a la pastoral diocesana d'aquest bisbat. És fill de La Palma i, precisament, del Valle de Aridane, la zona del volcà. Jesús Alberto González, buena tarde. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está ahora mismo la isla de La Palma a nivel de ríos, de lava y de seguridad, sobre todo de personas afectadas?
Bueno, pues la isla de La Palma está en una situación complicada, la zona, sobre todo la zona oeste, la zona donde está, donde ha salido el volcán y esta cordillera de Cumbre Nueva. La lava del volcán sigue avanzando muy lentamente, pero sigue avanzando y a su paso pues ha generado un camino de destrucción. No son ya más de 200 viviendas familiares y terrenos de cultivo y propiedades que se ha llevado por delante. Afortunadamente no hay víctimas humanas, pero sí que la destrucción está siendo muy, muy, muy devastadora, ciertamente.
Usted trabaja en Cáritas. ¿Qué está haciendo la Iglesia principalmente a través de Cáritas?
Pues a ver, la Iglesia en principio lo que ha movilizado de las propias parroquias, algunas parroquias se han visto afectadas, por ejemplo, la lava está llegando a la parroquia de Toboque en esta misma tarde y han tenido que desalojar muchas cuestiones, pero la Iglesia ha puesto en principio a disposición de las autoridades pues los salones, los locales que tiene, en algunos casos algunas casas de retiro, y luego a través de Cáritas y de las parroquias se está empezando a canalizar, a organizar pues la ayuda. Evidentemente no estamos en esa primera línea de batalla, porque ahí hay ya organizaciones que están acostumbradas a estar en la emergencia, pero sí que estamos viéndolo con una mirada de medio y largo plazo, porque esto va a generar una realidad de una problemática bastante gorda en las próximas semanas. Entonces estamos empezando a canalizar esa ayuda solidaria que la gente está prestando. De hecho, luego hay también agentes de Cáritas, voluntarios, voluntarias, que pues aún han perdido su vivienda o están desalojados, con lo cual también ese acompañamiento a la cercanía, ¿no? Es una situación muy, muy difícil. Y los párrocos, pues también brindándose cercanos a estas familias, ¿no?
Efectivamente, ha sido impactante la imagen de un párroco, por ejemplo, llorando, ¿no? Y lo que es el Santísimo que se ha salvado en esa iglesia, concretamente, en una ermita.
La de todo que sí.
Muy rápidamente, en 15 segundos, si puede ser, ¿cómo vivió usted la anterior erupción hace 50 años?
Bueno, yo tenía 6 años y ahora yo digo que para mí aquello fue un espectáculo de la naturaleza. Era ver la fuerza de la naturaleza y fue una impresión súper positiva. Ahora realmente el contraste sigue siendo impactante la fuerza de la naturaleza, pero también compruebas el poder destructor, ¿no? Y
desde luego.
Encoge el corazón.
Muchísimas gracias, Jesús Alberto González Concepción, delegat de Migracions de la diòcesi de Tenerife. Una abraçada, un abrazo y hasta otra. Que vaya muy bien, mucho ánimo.
Gracias, un abrazo.
Fins aquí aquesta edició de Tarda sense distància. Us deixem amb les vespres de Montserrat. Hi ha 8:15 amb la missa des de la Catedral de Barcelona. Més actualitat religiosa i social en profunditat a 8:00. El programa Camins amb Rafa Sanahuja i el seu equip. I a 2:15 del migdia demà us esperem novament aquí a Ràdio Estel. Fins després, que vagi molt bé.